De Sant Fructuós a Sant Pacià, l'actualitat de l'Arquebisbat de Tarragona i de l'Ateneu Universitari Sant Pacià.
Bon dia. Estela Maris és una entitat internacional que dona suport a la gent de mar. Pertany al Secretariat Diocesà per l'Apostolat de Mar i a Tarragona té la seu al Port del Serrallo. Entre els serveis que ofereixen hi ha el transport gratuït cada tarda des de i fins al vaixell, visites a vaixells que fan cada matí voluntaris formats en protocol a bord, seguretat en el vaixell i en les instal·lacions de les terminals portuàries. I a la seu de l'entitat hi ha ordinadors amb connexió gratuïta a internet i wifi, tenen a disposició una petita biblioteca i una capella per a ús dels mariners on periòdicament se celebren oficis litúrgics. La tasca del personal voluntari d'Estela Maris és molt necessària, molt valorada pels mariners, que fa mesos que no són a casa seva i que hi passen molts dies sense trepitjar terra ferma. Aquest mes, Estela Maris porta a terme una campanya de recollida de gorres de llana que per Nadal lliuren a les tripulacions dels vaixells mercants que atraquen al port de Tarragona. Avui parlarem d'Estela Maris amb el director del Secretariat Diocesà per l'Apostolat del Mar, Vicenç Veses, i amb la Jèssica Linares, voluntària d'Estela Maris. A la segona part, des de Sant Pacià, conversarem amb mossèn Miquel Ramon, professor de Filosofia i del màster Ciència i Fe, aproximacions complementàries a la realitat, a la Facultat de Filosofia de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, a més de rector de la parròquia de Sant Ramon de Penyafort, també de Barcelona. Amb mossèn Miquel parlarem de filosofia, del que representa per ell i del que ens pot aportar l'estudi de la filosofia a la nostra vida. Amb aquest menú, amanit amb notícies de Tarragona i de Barcelona, comencem. L'Apostolat del Mar Estela Maris de Tarragona ha iniciat una campanya de recollida i donació de gorres de llana que per Nadal lliuraran a les tripulacions dels vaixells mercants que atraquen al port de Tarragona. Les gorres que demanen poden ser de qualsevol color. L'únic que posen com a condició és que no tinguin borla al capdamunt, perquè a l'hora de treballar a bord els mariners han de dur el casc posat i aquest element els molestaria. Els punts de recollida de les gorres de llana són la llibreria de l'Arquebisbat i l'església del Carme de la ciutat, el Santuari de Loreto i la pròpia seu d'Estela Maris al Port de Tarragona. No cal dir que també se'n poden portar a les parròquies i després el propi rector les durà a Estela Maris. Per explicar-nos el treball d'Estela Maris i també d'aquesta iniciativa de recollida de gorres, ens acompanyen el director del Secretariat Diocesà per l'Apostolat del Mar, Vicenç Veses, i la Jèssica Linares, que és voluntària d'Estela Maris i concretament la secretària de Tarragona. Bon dia a tots dos i gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia i moltes gràcies.
Bon dia, gràcies per convidar-nos.
Aquesta campanya de recollida de gorres és molt ben rebuda pels mariners, m'han dit. Suposo que els deu sorprendre el regal que reben de vosaltres.
Aquesta campanya de recollida de gorres que ja venim fent fa molt de temps ens arriba realment, no és un invent, ens arriba d'Anglaterra i Irlanda, on és molt habitual, o era molt habitual, encara, que doncs, en aquesta època es regalaven doncs, això, gorres, mitjons d'aquells grossos, guants d'aquells també impossibles de posar-se, però que diguéssim que representen el carinyo de la persona, no?, que els ha fet i te'ls regala per algú perquè recordis i per donar-te aquell escalf, no?, i aquest amor, no? Això traspassat al que estem fent nosaltres, evidentment necessitem moltes de gorres, no?, però el missatge és el mateix. Nosaltres el que volem donar és l'escalf de la comunitat catòlica del nostre arquebisbat, i així els hi expliquem als mariners, no?, que està fet amb molt de carinyo, amb molt d'amor, i que és per ells és un present. Per tant, naturalment, el reben amb moltíssima il·lusió i amb molta sorpresa, perquè, bueno, en general no estem acostumats a ningú a que ens regali moltes coses, i menys persones desconegudes, no?
I què necessiten els mariners que arriben al port, que acudeixen a Estela Maris per trobar un escalfor que no reben a l'alta mar?
Doncs els mariners, sobretot, arriben sense saber què, on estan, què fan, tot i que existeix internet avui dia i Google te dona quasi bé totes les respostes del món, però informació de on he d'anar, vull comprar-me això, vull comprar-me allò, necessito, vull anar a mirar algú de... Molts venen a fer turisme i tot. tenen 4 hores lliures i te pregunten on vaig per passar aquestes 4 hores, veure algú de turisme i, a més, després sopar i tornar al vaixell, que ja marxem. Doncs molts també fan turisme. El que necessiten és informació, una mica de carinyo, de veure algú diferent de les 20 persones que són a bordo. Sortir a la ciutat per ells significa pues, un relaxament mental i emocional de, si potser estan estressats a bordo, doncs, pues, havent sortit una tarda, se me'n va.
Perquè estrès. Poden haver estat a dins del vaixell durant dies, setmanes i alguns mesos i tot,
mesos,
no?
Mesos.
Els contractes, ara mateix, els contractes són de uns 9 mesos a bordo. El que passa és que les escales entre escales, els temps de viatge depèn. Si han estat pel Mediterrani tardant 2-3 dies, 4 dies en arribar de port a port, però si fan viatges transatlàntics o giren per o van per Sud-àfrica, ja són 2 setmanes o 3.
Clar, i si són persones que venen de tot arreu, no és que vinguin d'Europa o d'un continent més proper, sinó que poden venir des de l'altra part del món.
Bueno, realment venen de molt lluny. La majoria de mariners que ens arriben són de l'Extrem Orient, no? De la Índia, de filipinos moltíssims, la majoria serien filipinos, però xinesos, en fi, de tota aquella zona. També ens arriben àrabs, especialment sirians, egipcis, i europeus també ens arriben, però bàsicament normalment són oficialitat. L'oficialitat són sempre de l'est d'Europa en general, no? Bàsicament.
I quina resposta reben de vosaltres? Com us troben?
La resposta sempre és amatent. Nosaltres estem disponibles. És a dir, què fem? Nosaltres els intentem fer arribar prèviament a que arribi el vaixell informació de que estem aquí per ajudar-los, per oferir-los petits serveis que per nosaltres no són res, però per ells són importantíssims, no? I que els podem anar a recollir al vaixell i portar-los al nostre centre i donar-los aquest carinyo i estar amb ells i explicar-los què poden fer aquella estona que tenen lliure. No? Per tant, la resposta és que al dematí que enviem aquesta informació, al dematí els visitem, els vaixells que han arribat i que doncs, tenim una aplicació informàtica que els podem detectar, els visitem i al vespre normalment els acollim, havent dinat els acollim al centre fins que sigui de nit. No? Ells el que veuen és que hi ha algú que es preocupa per ells, no? I moltes vegades ens pregunten, i això per què és? Per què ho feu? I això qui ho paga, aquestes coses, no? Això ens ho pregunten. I nosaltres, quan ens donen l'ocasió, doncs nosaltres ho fem per un tema d'amor, perquè som cristians i és el nostre missatge.
Clar, perquè teniu mariners de tota mena, i no només són cristians o catòlics, tenen diferents religions, i alguns doncs fins i tot no són creients, no tenen cap creença, i ells doncs reben un servei o un escalf d'una entitat d'església, vull dir, és una institució que pertany, que penja de l'església, és així?
Així és, sí, però és igual. És igual que siguin d'una altra creença, que tinguin una altra religió, que no creguin en Déu, és igual. Són tots ben acollits, són tots rebuts amb els braços oberts i al final la tasca que fem és la d'escoltar. I escoltar no té... diria que no té Déu, perquè és igual que t'escolti un musulmà, que un cristià, que un hinduista. T'escoltaran igual.
Perquè la paraula d'escalf és diferent si són creients o si no ho són.
No.
És la mateixa, no? El que sí que potser, doncs, si són creients, doncs podeu donar-los una paraula més evangèlica, de l'evangeli directament.
Diguéssim, per nosaltres tindria un plus, però l'escalf és el mateix, són germans, no? I per tant, l'acollida, l'amor, és el mateix. Amb una persona cristiana, i si és catòlica, doncs tenim la possibilitat d'oferir els nostres serveis religiosos. És a dir, nosaltres tenim un conciliari, no?, que és el padre Francis de Loreto, i que és filipí, de nacionalitat, i llavors doncs ell pot estar molt a prop dels mariners, els hi pot oferir doncs aquestes necessitats espirituals que ells tenen, les pot cobrir. Podem oferir i fem misses a bord o una confessió, una xerrada, estar una estona amb ell. Tenim també un oratori al centre, que és un oratori, podríem dir, cristià ecumènic, no? Però bueno, on tenim la Mare de Déu del Carme, allà hi és.
Oh, evidentment, Grimaldi.
Evidentment. I per tant, ells també poden estar allà una estoneta. Per tant, els cristians i els catòlics tenen aquest plus en el nostre centre, lògicament. Mm-hmm. Bueno, però com a curiositat, diré que aquí a Tarragona, al polígon Francolí, hi ha un centre SIG i hi ha mariners que ens arriben que són SIG, que són fàcils de reconèixer, aquells que porten un turbant tan gros i tal, i aquests del centre SIG ens han vingut a veure i, escolta, si venen els podeu enviar aquí que nosaltres els acollirem. Bueno, doncs els diríem, hi ha un centre SIG, aneu cap allà. No?
Clar que sí. Què és el que més us omple de la vostra tasca, Jèssica?
El ser una llar lluny de la llar de tots ells, perquè al final el que venen és a ser escoltats, a explicar una mica la seva vida. He vist la dona, els fills de molts d'ells, perquè molts venen i es queden tota la tarda al centre perquè agafen la wifi, que la tenim disponible per ells, que per això està, i fan videotrucades, de hores. I si estan allà i al final t'acaben dient, mira, és la meva dona, mira, és el meu fill, acaba de néixer fa 2 mesos, encara no l'he conegut. I dius, ai, mare de Déu. Diu, bueno, però d'aquí 2 mesos ja acabo el contracte, ja torno a casa i ja... I dius, i el veus amb aquesta cara d'alegria perquè els veus, però de nostàlgia perquè és que encara no ha conegut el seu fill.
És evident.
Però és una tasca que omple... et dona més de lo que tu estàs donant.
Com està la gestió per la creació del Comitè de Benestar de la Gent de Mar del Port de Tarragona?
El Comitè de Benestar de la Gent de Mar del Port de Tarragona va ser constituït el juny d'enguany. I ara al novembre vam tenir la primera reunió. És un comitè on reunim la comunitat portuària, al port, l'autoritat portuària, evidentment, perquè és on realitzem la tasca, Capitania Marítima, Salvamento Marítimo, Creu Roja, l'Associació de Consignataris, la Corporació de Pràctics,
la Casa del Mar, que és l'Institut Social de la Marina.
Exacte, i la Terminal de Creuers. En aquest cas, aquí a Tarragona, ho hem fet així. I la idea és ser eficaços en la gestió dels recursos que tenim, en la gestió de la informació que tenim i que quan passi qualsevol cosa al port, que no passen, gràcies a Déu, però quan passen són molt grosses, pues estar tots connectats i que tots els mitjans, tota la comunicació, tota la informació passi per tot el comitè, és a dir, per tota la comunitat portuària i estar tots vinculats i units en el treball del benestar de la gent de mar, perquè al final el port està fet per les persones.
Clar. Jèssica Linares, Vicenç Beses, estaríem parlant moltes hores amb vosaltres, sobretot perquè s'expliquéssiu moltes anècdotes que n'hi ha sense parar cada dia. Moltes gràcies per venir-nos a explicar la vostra tasca, aquesta tasca tan bonica que feu, que la campanya de recollida de gorra sigui tot un èxit, que recordeu que tots aquells que vulgueu podeu portar, si no és a la llibreria de l'Arquebisbat, a Santuari de Loreto o a l'Església del Carme de la ciutat de Tarragona, a més d'estrenar a Malis, doncs que ho poden portar els seus rectors, a les seves parròquies, perquè el rector traslladarà aquestes gorres a Estela Maris. Que la campanya sigui tot un èxit, com deia, i que tingueu tots un bon i sant Nadal.
Moltíssimes gràcies, bon Nadal a tothom.
Gràcies a vosaltres, bon Nadal.
L'actualitat de Tarragona.
I ara en Carles Pardou ens acosta l'actualitat de l'Església de Tarragona d'aquesta setmana.
La Llar Natalis inicia un any més la campanya de Nadal per a recollir fons per a aquest projecte de la Fundació Obra Pia Montserrat, que vetlla per l'atenció de dones en situació d'embaràs amb dificultats. L'ornament nadalenc que enguany ofereix ja es pot reservar contactant a través del telèfon 683-339-248 o bé a través del correu electrònic llarnatalistarragona@gmail.com. El preu per unitat és de 3 euros en comandes inferiors a 60 exemplars i de 2,50 euros per a comandes superiors. Recordem també que la Llar Natalis us proposa afegir un preu simbòlic als dinars de Nadal per a poder-lo oferir com a donatiu a aquest projecte. El dimecres, dia 27 de novembre, centenars de persones es van congregar a la Catedral de Tarragona en la missa exequial per mossèn Miquel Barberà Anglès, el qui havia estat, entre altres, secretari general adjunt del Concili Provincial Tarraconense, secretari general i vicari general de l'Arcabisbat de Tarragona i degà president del capítol de la catedral, va traspassar el dilluns dia 25 de novembre. Fill predilecte del Mustell de Tarragona, mossèn Barberà va destacar també en els àmbits de la música i la formació. L'arcabisbe Joan, en l'homilia de la missa exequial, va recordar que mossèn Miquel Barberà va concebre el Concili Provincial Tarraconense com una oportunitat per incidir en la unitat pastoral de les diòcesis amb seu a Catalunya. En aquest sentit, va assegurar que mossèn Barberà va maldar per reunir tot el poble sant de Déu en l'Esperit Sant, per tal de fer de les nostres esglésies el santuari de la presència de Déu enmig dels homes.
La banda sonora per cantar a ple pulmó per les malalties respiratòries. 20 anys del disc de la Marató. 20 cançons per donar aire a qui més el necessita. A la venda aquest diumenge el CD amb el teu diari i en format vinil en exclusiva al Cort Inglés. I també pel mateix preu te'l pots descarregar en digital.
Arribats a aquest punt, viatgem ara a Barcelona per saber el que ha passat aquesta setmana a l'Ateneu Universitari Sant Pacià. Mossèn Miquel Ramon és llicenciat en bioquímica per la Universitat de Barcelona i doctor en filosofia per la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma, amb el Premi Extraordinari de Doctorat, el Premi Bellarmino, que va obtenir el 2013. És professor de Filosofia de la Ciència, Filosofia de la Natura, de Filosofia i Bioètica i del Màster Ciència i Fe, Aproximacions Complementàries a la Realitat a la Facultat de Filosofia de l'Ateneu Universitari Sant Pacià i també imparteix assignatures al Diploma en Acompanyament del Procés de Malaltia que començarà el mes de gener de 2025 al propi Ateneu. Mossèn Miquel Ramon és rector de la parròquia de Sant Ramon de Penyafort de la Rambla de Catalunya de Barcelona. Bon dia, Miquel.
Bon dia, Òscar.
Què t'aporta la filosofia a la teva vida?
Bé, la filosofia és una aproximació al coneixement de la realitat que ens dona la possibilitat d'entendre la totalitat de la realitat, la seva connexió interna, i no es basa en una especialització concreta, sinó en entendre la totalitat del cosmos, de la vida, de l'home, de Déu, com quelcom que està intrínsecament relacionat i que té un sentit.
Per què, si la filosofia és tan important, s'està aïllant de la formació obligatòria a les escoles, instituts? Cap on anem?
Sí, anem cap a un ensenyament i un coneixement cada cop més fragmentari. Cada cop hi ha més especialitzacions, graus nous que abans eren senzillament assignatures o itineraris d'altres carreres, que ara estan aconseguint una visibilitat en la seva especialització concreta i molt limitada, per altra banda. Aleshores, anem cap a un coneixement més limitat i tècnic i estem deixant de banda una visió molt més complexiva de la realitat. I això, evidentment, ens pot portar a pensar que el nostre camp, allò que estudiem, la petita lent a través de la qual mirem el nostre univers, és la que mana, la que explica la realitat, quan la realitat és molt més gran d'allò que una especialitat pot aportar al coneixement.
I quina relació hi ha entre la bioquímica i la filosofia? Dues matèries que has estudiat tu abastament.
Sí, en un primer moment poden semblar molt diferents, però la filosofia ens ajuda a comprendre que la bioquímica no és únicament una amalgama de matèria que misteriosament dona lloc a la vida, sinó que hi ha un component formal de gestió de la informació, d'estructures que ens ajuden a entendre que en la vida, en aquest cas, la matèria no és només àtoms amb característiques físiques i químiques, sinó que s'ordenen per assolir una funció, i això evidentment ens porta a reconsiderar altres conceptes com la causa formal aristotèlica o la causa final, que avui expressaríem amb els conceptes d'informació i funció.
El professor Miquel Ramon és professor del màster Ciència i Fe, aproximacions complementàries a la realitat. La ciència i la fe estan més a prop que abans? Qui no l'acabava de veure, aquesta relació?
Doncs sembla que sí. Sembla que darrerament hi ha hagut unes publicacions de dos llibres que han tingut un cert èxit editorial sobre les anomenades proves, entre cometes, científiques de l'existència de Déu, que més aviat són indicis, no proves al 100%. Però veiem que, per una banda, la ciència es troba amb fronteres que no pot explorar amb el seu llenguatge científic i, per tant, demana ajuda als filòsofs per a tenir conceptes adients per explicar fenòmens com la física quàntica, per exemple, i per altra banda veiem un interès, no?, per la vida transcendent, per l'espiritualitat. Tot això són elements de la nostra cultura que ens ajuden a entendre que la fe encara té a dir una paraula en complementarietat amb la ciència, no oposada a ella, sinó formant un discurs més sòlid i més profund.
Què oferiu en aquest màster de Ciència i Fe, d'aproximacions complementàries a la realitat?
Doncs en aquest màster el que procurem és veure, sobretot a nivell epistemològic, com la ciència té un mètode de coneixement molt vàlid, però que té les seves limitacions. En canvi, el mètode de la fe, a través del testimoni, la revelació, la transformació de la vida, té una incidència molt més global en el subjecte i és un tipus de coneixement que va més enllà del que seria la matemàtica o algunes qüestions, sobretot, doncs, sí, de física, no? És, la realitat té carn i ossos que són més complexes que la mera física.
Abans dèiem que també és professor del diploma en acompanyament del procés de malaltia. A qui està adreçat i quins coneixements impartiu en aquest diploma? El feu a la Facultat de Filosofia i comença el mes de gener, oi?
Exacte. És un diploma que oferim per a totes aquelles persones, voluntàries o professionals, que acompanyen en diferents llocs i institucions a persones amb una malaltia. La sorpresa també és que venen alumnes que ells mateixos han hagut de acompanyar algun familiar o amic i necessiten entendre també què els hi passa, com afrontar la situació. Per tant, és un diploma que no només ajuda aquells que acompanyen, diguéssim, a tall de voluntariat o professionalment, sinó aquella persona que estigui també en una circumstància semblant d'acompanyament a persones amb necessitats.
L'Ateneu Universitari Sant Pacià ja té prop de 10 anys. Quin és el paper que té o que juga a la societat catalana?
Jo crec que l'Ateneu ha començat, certament, com una realitat, en comparació amb altres, petita, però que ha anat creixent mica en mica al llarg d'aquests 10 anys. I jo crec que nosaltres som un punt en la societat catalana on hi ha una possibilitat de pensar i conèixer la realitat en tots els seus factors, no només els científics, com dèiem abans, sinó també a través de les humanitats, la filosofia, la teologia, la litúrgia, la història de l'Església, l'arqueologia, i per tant ens dona una mirada unitària sobre el món i l'home que difícilment trobem a altres llocs on s'ha optat per un coneixement molt més fragmentari.
I aviat serà una universitat, la primera de l'Església a Catalunya, no?
Esperem que així sigui. La veritat és que això no depèn tant de nosaltres, hi ha també altres elements, com sabem que s'estan reestructurant seminaris per fer-los més globals a nivell interdiocesà, i caldrà veure quin és el criteri a l'hora també de dotar aquests seminaris d'institucions que puguin oferir l'ensenyament adequat, no?, a aquests seminaristes. Esperem que el nostre Ateneu pugui créixer també i convertir-se en universitat, oferir més, a més de la formació necessària per als futurs sacerdots, una formació per al laicat que cada vegada ha d'estar més preparat.
Escoltar les homilies de mossèn Miquel Ramon a les Eucaristies de diari de la seva parròquia, de Sant Ramon de Penyafort, és un gust. Són unes petites lliçons, com breus classes, que els fidels agraeixen molt. És una bona manera, Miquel, d'alimentar la fe de la feligresia i la cultura?
Jo crec que és molt important que en la transmissió de la fe i les veritats que ens ensenya l'Evangeli hem de tenir en compte les motivacions, les raons últimes. No és només que hàgim de complir amb el que ens diu l'Església i prou. Hem de saber quina és la pregunta antropològica per la qual l'Evangeli i la teologia són la resposta adequada. De manera que em sembla molt interessant que sempre en la predicació puguem fer referència al coneixement, a la cultura, a les situacions de la vida quotidiana, però aprofundint en les raons a través de les quals nosaltres ens adherim creïblement a la figura del ressuscitat.
Mossèn Miquel Ramon, moltes gràcies per acompanyar-nos i moltes gràcies pel teu servei, que és molt gran, no només aquí a l'Ateneu, sinó també a la teva parròquia. Moltes gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Aquesta setmana, a Sant Pacià...
I una notícia abans d'acabar, de Sant Pacià, i és que dimecres, dia 3, a les 12 del migdia, l'Ateneu Universitari Sant Pacià ret homenatge al professor Francesc Torralba Rosselló. Serà l'aula magna del Seminari Conciliar de Barcelona, al carrer Diputació 231 de Barcelona, i s'emmarca dins l'activitat de la quarta hora dels dimecres. Comptarà amb la ponència del bisbe de Tortosa, Sergi Gordo, que porta per títol Doctor Francesc Torralba, Premi Ratzinger 2023, un perfil humà i cristià. L'entrada a l'aula magna serà lliure. L'acte també es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, que després quedarà enregistrat i es podrà recuperar. Acabem aquí el programa de Sant Fructuós de Sant Pacià d'aquesta setmana. Rebeu una salutació ben cordial d'en Santi Grimau des de la realització tècnica, d'en Carles Bardou des de la redacció i de qui us parla, Òscar Bardagí. Que passeu una molt bona setmana. Bon dia.